La llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 359 des dels nostres inicis i novena d'aquesta desena temporada. L'òpera, amb la seva grandiositat escènica i la seva intensitat emocional, va trobar en el cinema un mitjà ideal per arribar a un públic molt més ampli. Des dels primers anys del setè art, els cineastes van veure en la música lírica una font inesgotable d'expressió i dramatúrgia. Amb l'arribada del cinema sonor, aquesta relació es va consolidar integrant veus i orquestres amb la imatge. Produccions com Carmen, La Traviata o Tosca van assentar les bases d'un gènere que combinava la força de la música amb el llenguatge visual. Més endavant, directors com Franco Zeffirelli o Joseph Lassi van donar un nou impuls al gènere amb versions magistrals d'Otello i Don Giovanni. A la dècada dels 80, Amadeus de Milos Forman va oferir una mirada cinematogràfica a la vida de Mozart, mentre que Farinelli va recrear l'univers dels grans cantants del segle XVIII. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
L'any 1975, el mestre suec Ingmar Bergman va sorprendre el món amb una obra que unia dues arts aparentment distants, el cinema i l'òpera, a La flauta màgica. Adaptació cinematogràfica de l'òpera homònima de Wolfgang Amadeus Mozart i una de les peces més estimades del repertori líric universal. Lluny de limitar-se a una filmació d'escenari, Bergman va transformar l'òpera en una experiència visual i emocional que mantenia l'essència musical de Mozart, però que respirava la seva pròpia poètica cinematogràfica. El projecte va néixer com una producció per a la televisió sueca i la seva primera emissió, la nit de Cap d'Any de l'any 1975, es va convertir en tot un esdeveniment nacional. Bergman, que havia somiat des de ben jove en dirigir aquesta òpera, va escollir el teatre de Drottningholm, un espai del segle XVIII, per recrear la màgia i la intimitat del teatre original de Mozart. La flauta màgica va rebre nombrosos reconeixements. Va ser nominada a l'Oscar a millor disseny de vestuari i els Globus d'Or com a millor pel·lícula estrangera, a més d'obtenir una nominació als Premis César. També va guanyar el Premi BAFTA a la millor producció en llengua estrangera per la televisió.
Oh!
L'any 1979, el director britànic Joseph Lassie va donar vida a una de les adaptacions més elegants i ambicioses d'una òpera de Mozart, Don Giovanni. La seva versió cinematogràfica de l'obra mestra, composta pel geni de Salzburg i amb llibret de Lorenzo da Ponte, és molt més que una exploració visual de la passió, el poder i la decadència. Rodada íntegrament a Itàlia, en escenaris històrics com el Palau Ducal de Venècia, la Vila Rotonda de Palladio, a Vicenza i altres racons del Vèneto, la pel·lícula respira art i arquitectura. Els espais reals substitueixen els decorats teatrals i aporten una dimensió tangible, gairebé pictòrica, al drama. La relació amb l'òpera és directa i profunda. Lassie manté intacta la partitura original, interpretada per l'Orquestra de l'Òpera de París sota la direcció de Lori Mazel, amb un repartiment encapçalat pel baríton Ruggero Raimondi en el paper de Don Giovanni, Kirite Kanawa com Don Alvira i José Van Damme com el Leporello. Tanmateix, la posada en escena cinematogràfica permet que l'espectador visqui la història des de dins. Els moviments de càmera revelen detalls d'intimitat. Els miralls i els espais laberíntics amplifiquen la complexitat moral dels personatges i la llum mediterrània converteix el drama en una tragèdia barroca i sensual. Quan Amadeus es va estrenar l'any 1984, el públic i la crítica van quedar captivats per la manera com Milos Forman va aconseguir portar al cinema l'esperit irreverent i genial de Wolfgang Amadeus Mozart. Basada en l'obra teatral de Peter Shaffer, la pel·lícula no és una biografia convencional, sinó una ficció dramàtica que explora la rivalitat entre Mozart i Antonio Salieri, convertint la música i el mite en una gran tragèdia humana. El resultat és una gran obra mestra que uneix la passió de l'òpera amb la força narrativa del cinema. Les escenes de Don Giovanni, Les noces de Figaro o La flauta màgica no apareixen com fragments independents, sinó com reflexos del món interior del compositor, de la seva genialitat i del seu turment. Les àries esdevenen comentaris emocionals del drama i cada representació teatral dins del film és, alhora, una metàfora visual del conflicte entre Mozart i Salieri, la llum i la foscor, el talent i l'enveja, el diví i l'humà. Rodada principalment a Praga, en palaus i teatres barrocs que havien estat contemporanis de Mozart, la pel·lícula aconsegueix una atmosfera autèntica i fascinant. Amadeus va triomfar de manera aclaparadora als Premis Oscar de 1985, guanyant 8 estatuetes, 4 globus d'or i nombrosos premis BAFTA.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
L'any 1985, quan es va estrenar Una habitació en vista, el públic va descobrir una història d'amor plena de llum, elegància i sensibilitat. Dirigida per James Ivory i produïda pel tàndem Merchant Ivory, la pel·lícula adapta la novel·la de Forster, convertint-la en una obra cinematogràfica d'una bellesa clàssica i d'una emoció refinada. Ambientada entre la Toscana i l'Anglaterra regentada per Eduard VII, explica la història de Lucy Honeychurch, una jove britànica que descobreix l'amor i la llibertat durant un viatge a Florència, trencant amb les rígides convencions socials del seu temps. La relació del film amb l'òpera és subtil però constant. La música, especialment les àries de la Bohème de Puccini i fragments d'altres compositors italians, esdevé una veu narrativa que reflecteix els sentiments interns dels personatges. Quan Lucy contempla els paisatges florentins o s'enfronta a les seves emocions reprimides, la música lírica actua com un eco de la seva ànima. Visualment, la pel·lícula funciona com una òpera sense paraules. Ivory, fidel al seu estil meticulós, construeix una narrativa on el silenci i la contemplació tenen tant de pes com el diàleg. És una obra que, com una ària, s'eleva entre el romanticisme i la raó, recordant-nos que veure el món amb el cor obert pot canviar per sempre la nostra mirada. Amb l'estrena l'any 1990 de la tercera entrega del Padrí, Francis Ford Coppola va tancar una de les trilogies més icòniques de la història del cinema amb un to radicalment diferent, més crepuscular, més íntim i profundament tràgic. Si les dues primeres parts havien explorat l'ascens del clan Corleone, aquesta tercera entrega mostrava la seva decadència, la redempció impossible i la culpa com a herència final. La relació entre aquesta pel·lícula i l'òpera és explícita i simbòlica. En el seu nucli narratiu, l'òpera esdevé el mirall dels drames dels Corleone. Michael, ja vell i cansat, busca legitimar el seu poder mitjançant negocis amb el Vaticà, mentre intenta protegir la seva família d'una violència que sembla eterna. El clímax de la pel·lícula té lloc a l'òpera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, on el fill de Michael, Anthony, debuta com a tenor. Mentre la música ressona al Teatre de Palermo, Coppola entrellaça els assassinats i els destins dels personatges amb les notes finals de la representació. L'escena del teatre i l'assassinat al carrer són un ballet fúnebre en què el cinema i l'òpera es fonen en una mateixa respiració, una tragèdia total. El Padrí tercera part va rebre 7 nominacions als Premis Òscar, incloent el de millor pel·lícula, director i millor actor secundari per Andy García. L'any 1993, el director canadenc David Cronenberg, conegut fins aleshores pel seu cinema intens i visceral, va sorprendre el públic amb una obra radicalment diferent, Madame Butterfly, basada en l'òpera del mateix nom de Giacomo Puccini i amb posada en escena de David Henry Wong. El film és una fusió entre teatre, òpera i cinema que explora el desig, la identitat i l'engany amb una sensibilitat inesperada. Cronenberg, habitualment associat amb el terror psicològic i la metamorfosi corporal, troba aquí una tragèdia més íntima però igualment dolorosa, la metamorfosi de l'amor en il·lusió. La història es centra en René Gallimard, un diplomàtic francès destinat a Pequín, que s'enamora perdudament d'una cantant d'òpera xinesa, Song Liling, sense saber que ella és en realitat un home. Aquesta història d'engany i autoengany s'inspira tant en la Madame Butterfly de Puccini com en un cas real ocorregut a la dècada dels anys 60. Cronenberg filma la trama amb una elegància quasi escènica, recreant l'atmosfera de l'òpera com un espai simbòlic. Cada escena és un acte, cada gest una ària silenciosa. Les àries més conegudes, com Un bel di vedremo, acompanyen els moments de màxima fragilitat dels personatges. Madame Butterfly va ser presentada al Festival de Cannes i va rebre elogis per part de la crítica especialitzada.
Chiamerò, chiamerò, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
Dirigida per Frank Darabont i basada en un relat de Stephen King, Cadena Perpètua narra la història d'Andy Dufresne, un home condemnat injustament a cadena perpètua que troba dins la presó de Shawshank una manera de sobreviure, mantenir viva la seva esperança. El que al principi semblava un drama carcerari convencional es va convertir amb el temps en una obra d'art sobre la llibertat, la dignitat i la redempció humana. En un moment clau, Andy fa sonar pels altaveus de la presó un duet de les noces de Figaro de Mozart, deixant que la música s'escampi per sobre dels murs i les cel·les. Els presos, aturats en silenci, miren al cel com si per un instant fossin lliures. La veu de Red, el narrador, s'escolta dient: "No tinc ni idea de què cantaven aquelles dues dones, però el que sí sé és que sonava com si la llibertat planés sobre aquell lloc." Aquesta escena breu però poderosa converteix la música en metàfora absoluta de la llibertat interior. L'òpera trenca la rutina del confinament, allibera les ànimes dels presos i recorda que hi ha bellesa fins i tot en el lloc més fosc. Aquesta escena ha estat analitzada com a una de les més icòniques de la història del cinema pel seu poder emocional i simbòlic. Allunyant-se del seu habitual escenari novaiorquès, Woody Allen va sorprendre públic i crítica amb Match Point, una de les seves pel·lícules més fosques i elegants. El director va traslladar la seva mirada a Londres per construir un relat sobre l'atzar, l'ambició i la moral. El resultat va ser un drama psicològic amb ressonàncies literàries i, sobretot, amb una estructura clarament operística on la passió i la tragèdia es despleguen com en un gran escenari. El film narra la història de Chris Wilton, un exjugador de tennis irlandès d'origen modest que entra en el món de l'alta societat britànica gràcies al seu encant i oportunisme. Allà coneix Chloe, la filla d'una família adinerada. La seva vida es complica quan s'enamora perdudament de Nola Rice, una jove nord-americana promesa del seu amic Tom Hewitt. Aquest fet desencadena una sèrie d'esdeveniments tràgics marcats per la passió, l'ambició i l'atzar. Allen construeix tota la pel·lícula com si fos una tragèdia lírica contemporània. La música, formada principalment per àries de Giuseppe Verdi, acompanya i comenta l'acció com un cor grec. L'obertura, amb una furtiva làgrima o els fragments de la Traviata i Otello, no només evoquen el drama i la passió, sinó que revelen la dimensió fatalista de la història. Amb l'estrena, l'any 2007, d'Expiació, el director britànic Joel Wright va consolidar-se com un mestre de la posada en escena emocional. La pel·lícula és una exploració magistral de la culpa, el desig i la impossibilitat del perdó. El seu to líric, el seu ús de la música i la seva estructura narrativa converteixen el drama en una òpera visual sobre el pes de les mentides i la recerca desesperada de redempció. La història ens ubica a l'Anglaterra dels anys 30. Bryony Tallis, una nena imaginativa i observadora, malinterpreta una escena d'amor entre la seva germana, Cecilia, i Robbie Turner, el fill del jardiner. La seva falsa acusació destrueix la vida de tots tres. Amb el pas dels anys, la guerra, la pèrdua i la consciència del crim converteixen la narració en un viatge de culpa i expiació. La banda sonora, composta per Dario Marianelli, actua com un veritable leitmotiv operístic. El so de les tecles d'una màquina d'escriure es transforma en ritme musical com si fos el batec de la consciència de Bryony. Visualment, la pel·lícula es mou com una òpera entre actes. El primer és lluminós i sensual, ambientat a la mansió familiar. El segon, tràgic i desesperat, transcorre entre els horrors de la guerra. I el tercer, íntim i penedit, tanca la història amb el to d'un rèquiem.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Quan Pablo Larraín va decidir fer Maria Callas, el seu objectiu no era només retratar la vida d'una icona de l'òpera, sinó endinsar-se en les parts fosques, menudes i poètiques de la seva existència. La pel·lícula arrenca en els últims dies de Maria Callas, l'any 1977 a París, en un pis solitari amb els records, la música i la veu com a companys inseparables. És en la fragilitat del present on Callas revisita el seu passat gloriós, els amors, les entrevistes, l'admiració pública, la pèrdua de la veu, la sordidesa de la fama i la soledat. Angelina Jolie encarna aquella diva tràgica, es converteix en la imatge visible del mite, però també en la veu que tremola. Jolie es va preparar durant 7 mesos per tal d'interpretar la diva. El relat flueix entre el record i la realitat. Entrevistes, moments on la seva vida sembla tancar-se en un cercle íntim, com si l'últim acte de la seva carrera fos també l'últim acte de la seva existència. La música, el silenci, la veu o l'absència, tot es conjuga per mostrar un drama interior més que una biografia exhaustiva. El director xilè construeix un homenatge i una reflexió. La soprano, que va morir jove, però que continua viva a través del so i del record. Al final, la veu d'una dona són les notes que romanen quan el teló cau. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.